Aquí estamos como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa, Vicente Capdevila y Ramón Albero en la producción, y tu amigo Tony Guerrero. Para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ. Especial vacaciones.
I amb aquesta música de la vella Hora de Tony Guerrero, deixem el carrer de Saragossa i la seva emissora.
Ràdio Joventut, la veu de Catalunya.
Per anar-nos-en al número 9 de la plaça de Catalunya.
Aquí, Ràdio Miramar.
La música també jugava un paper important a la Ràdio Miramar dels anys 60, que, per cert, havia canviat la Espanya Canyí del seu indicatiu anterior per unes notes del Virolai, com hauran pogut comprovar. Nuestro ritmo matinal, actualidades musicales, aperitivo con música, la estrella del mediodía, café concierto, temas para bailar, Miramar Parada, selección de bailables, i, per descomptat, discos sol·licitados, eren els títols d'alguns dels seus espais diaris. Relació que deixa ben clar el que acabem de dir, que la música, de tota mena i per a tots els gustos, encara que en general lleugera i de caire popular, omplia una part considerable de la programació.
Bernard Hilda, Ray Martin, Carmen Cavallaro, Ray Anthony, Edmundo Ross, Honor i Paramore, eren els titulars d'algunes de les orquestres que més s'escoltaven. Alhora que les de Lucho Gatica, José Guardiola, Ramón Calduc, Lilian de Celis o Elvis Presley eren veus que es deixaven sentir més d'una vegada.
Els serials, situats a la tarda entre franja i franja de discos sol·licitats, donaven a la programació el to femení que requeria l'hora. Oferta que es complementava a continuació amb la revista Elles, presentada per Maria de los Ángeles, mentre que Antonio Llebertran s'ocupava de la Nota del Dia, a les dues de la tarda, i Ràdio Nacional, des de Madrid i en connexió obligada, subministrava la corresponent dosi informativa a dos quarts de tres i a les deu del vespre.
Transmite Radio Nacional de España.
Son las 10 de la noche en el reloj de la Puerta del Sol.
Diario hablado de Radio Nacional de España.
Entre els programes de la Ràdio Miramar d'aquells temps, poden recordar-se també Andalucía en Catalunya, presentat en les seves diferents etapes per Maria Elena Ortiz, Enriqueta G. Illescas, Lluís Gasulla, Eduardo Espinosa, Jacinto Vázquez, Juan Torrijos i Ricardo Romero. La Vuelta al Mundo en 80 canciones, que derivà en el popular espai de Los Solés de la Canción, iniciat per Pepe Antequera el 1967, o Una tarde en Jauja, l'emissió infantil que celebrava els dissabtes a la tarda, en directe des de la terrassa de Can Jorba, segons guió de Jordi Campà.
Si a Ràdio Miramar, al migdia, es convidava l'oient que hi digués la seva «Usté programa, senyora», deia la invitació, Ràdio Espanya facilitava a la seva clientela femenina receptes de cuina, a través de la veu de Pilar Montero.
Escogieran un melón más bien duro. Y se le hace un corte circular en el extremo opuesto al tallo, que hará de tapadera. Con una cuchara larga o un cuchillo, se sacan las pepitas y los filamentos. Luego se saca la carne, dejando la parte más dura, y lo sacado se corta en pedacitos pequeños. Se toman frutas variadas, se pelan y se cortan en pedacitos, así como también la carne del melón. Se coloca todo en un recipiente, se añade azúcar y un poco de kirsch. Se mezcla con mucho cuidado y se llena el melón que se tapa con el redondel cortado exprofeso y se pone entre hielo. Verán ustedes cómo es un postre delicioso. Les gustará muchísimo y al mismo tiempo, estoy segura, será una sorpresa muy agradable para todos los familiares.
Molta més grapa tenien, per suposat, les entrevistes que feia a Ràdio Barcelona Manuel de Larco dintre l'espai La vida contrarreloj.
Buenas tardes. Frente a mí y en presencia del implacable cronómetro Salvador Dalí, que nos cuenta su vida contrarreloj. Querido Dalí, ¿qué haces por aquí ahora?
He llegado con 6 bóvedas monárquicas, porque son de una pureza y de una transparencia casi absolutas, y que se pueden inflar y desinflar. Y dentro voy por la primera vez a pintar lo que yo llamo la pintura total en todas direcciones. Eso es lo que más me apasiona.
Pero yo quiero verte por dentro, y ya te he visto muchas veces, pero quiero verte una vez más. ¿Hay un goce espiritual tuyo en el trabajo o hay tal ansia o tal orgullo, tal vanidad en tu personalidad
que
quieres producir para llamar tu atención y para que se fijen en ti?
No, es un gozo que podríamos llamar realmente visceral. Y tengo tanta satisfacción cuando trabajo que babeo.
¿Cómo babeo?
Me salen babas.
Ah, ¿así babeas?
Babeo. Y entonces podría muy fácilmente con el pañuelo quitar mis babas. Pero pinto con una afición tan grande que dejo las babas y las babas acaban haciéndome una cosa que en catalán se llama una buquera. No sé cómo se llama.
Sí, 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 sí. Buqueras.
Y me se infecta un poco y dura un mes. O sea que, y después hay la satisfacción de curarla. Y no sé qué, de tanto babear tengo siempre, cuando entierro mis grandes cuadros, una boquera en la comisura de mis labios.
Com a dada per la història, cal dir que cap a les darreries dels 60, concretament l'any 1967, s'oferia a través de EAJU l'últim episodi de Taxi Kei, el popularíssim espai concurs policíac escrit per Luis G. de Blain, que havia estat incorporat a les emissions de Ràdio Barcelona 20 anys abans, el 1947.
Si bé és cert que el personatge de Taxi Kei va ser escrit tenint en compte la personalitat de Ricardo Pomerola, segons ha manifestat el seu propi doctor, Luis G. de Blain, també ho és que el Taxi Kei, per excel·lència, el que coneix la gent i el que, de fet, ha passat a la història, no és el de Ricard Palmerola, sinó el d'Isidre Sola. I, entre altres raons, potser, penso, perquè els mesos que l'interpretà Palmerola són, més o menys, els anys que li donà vida Isidre Sola. Què me'n dius de tot això?
Bé, per parlar de Taxi Kei s'ha de parlar del Ricard Palmerola, naturalment, i, malauradament, també hauré de parlar de mi, cosa que no m'agrada pas massa. Però potser seria convenient clarificar una mica aquesta qüestió de les dades perquè la gent estigui més ben informada i tothom pugui formar-se la seva opinió sobre això. El Taxi Kei va ser el successor d'un programa que es deia Piense y Afierte i que tenia també un altre títol que era Es usted buen detective. Aquest programa estava en antena a Ràdio Barcelona quan jo vaig començar, exactament el dia 11 de desembre de l'any 1946, un dimecres. Jo vaig participar com a actor per primera vegada en un d'aquests programes i després vaig participar en una sèrie més dels mateixos programes. Aquest programa, Piense y Afierte o Es usted buen detective, va acabar el mes de juliol o juny, potser, en aquí no ho tinc massa clar, del 1947. A partir d'aquí, l'anunciant que el patrocinava va deixar de patrocinar-lo, era el Coles Antic, i va quedar tot l'estiu en blanc. I el cap de programes de Ràdio Barcelona, aleshores el Jaume Torrents, es va plantejar la qüestió de que Ràdio Barcelona havia de tenir un programa policiac perquè a l'emissora de les Rambles hi havia un altre programa policiac, que era l'inspector Nichols. I el Lluís G. de Blain va idear el Taxi Kei. El Taxi Kei era més o menys una continuació d'allò altre que es havia fet, que també el Ricard Palmerola hi feia un inspector de policia, un detectiu.
Inspector Morris.
Inspector Morris, exactament. Tu tens més memòria que jo amb això. Aleshores, es va començar el Taxi Kei i el primer programa va ser el dia 18 d'octubre del 1947. Jo recordo que abans de posar-lo en antena, dos o tres dies abans, quan l'assejàvem, hi va haver una petita polèmica perquè el personatge es deia inicialment Terence Keyston. Tots els que hi participàvem vàrem coincidir en que era un nom una mica estrafolari i que potser no adquiriria, no seria prou fàcil perquè adquirís popularitat. I el Louis G. Devlin, amb una elegància extraordinària, ens va deixar que nosaltres li poséssim el nom. I entre tots vam acordar que es digués Taxi Kay, perquè el personatge era un advocat que no tenia feina i que feia de taxista per guanyar-se la vida. Aleshores, aprofitant la qüestió del taxi, vàrem dir que el nom potser hauria de ser Taxi, i que, aprofitant l'arrel del Keyston, vàrem dir que potser hauria de ser el cognom Kay. I aquí va vindre la cosa, i va quedar en Taxi Kay. El Ricard Palmerola va ser el creador del personatge i el va interpretar des del 18 d'octubre fins del 47, fins al dia 6 d'agost del 1949, perquè ell el dia 13 d'agost, que també era un dissabte, igual que el 6, és clar, se'n va anar a Amèrica. Aleshores, a partir del 13 d'agost, me'n vaig fer càrrec jo, el vaig recrear, per dir-ho d'alguna manera, o més ben dit, el vaig fer al meu aire, i el vaig interpretar durant 18 anys llargs, fins al dia 20 de setembre del 1967. És a dir, per fer-ho resumit, diríem que el Ricard Palmerola va interpretar durant 20 mesos i jo durant 18 anys i pico.